És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
Doncs apa, primer programa del mes de maig del Coses de Palamós. Ja sabeu, el nostre espai històric de tots els dilluns dins del programa és l'hora. Ens acompanya ja, com és habitual, el nostre col·laborador, en Gavi Martín. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda, què tal?
Tu has comprat alguna cosa, alguna vegada, alguna coseta d'aquestes de segona mà?
Sí, tant.
De vegades troben bones oportunitats,
sí,
no?
Sí, hi ha algunes peces que dius, ostres, són baratetes i llueixen.
Aquestes coses que trobem habitualment, doncs, amb això que anomenem els encants.
Exacte.
També ara, doncs, han proliferat molt, sobretot amb la crisi, aquestes botigues de compra i venda d'objectes de segona mà.
Sí.
Però, de fet, escolta'm, estem recuperant un clàssic,
sí,
perquè això ve molt enrere.
Gairebé medieval, sí.
Medieval.
La venda, l'encant públic.
L'encant públic.
Aquí ve el nom dels encants.
Uh-huh. I aquí a Palamós teníem encant públic.
I tant. I ja veuràs que ja et diré el lloc on eren, perquè n'hi havia diversos. De fet, el fet de vendre l'encant és molt antic. El sistema de venda pública, poder més antic dels que hi ha, no? Que es tractava de cedir la mercaderia al millor postor. És sinònim de subhasta, de venda, una venda que estava produïda amb la supervisió del municipi, perquè era important, no? D'aquí el nom de subhasta. El subhasta significa sub, en llatí, asta, que és un pal o bandera, i això es feia perquè en aquell temps, doncs, quan es produïa la venda pública, hi havia un representant públic que generalment portava un pal amb la bandera del municipi i era l'encarregat de vigilar, doncs, la subhasta, no? La venda que es feia sota, diguem, la protecció del municipi per controlar que es feia de manera legal i que no hi havia estafa, ni hi havia, uh-huh, doncs cap irregularitat, no?
Molt bé.
De fet, la paraula també encant, que és la que més ha quedat, que és una paraula més medieval, que ha donat nom als encants, aquests llocs on actualment hi van gent a comprar béns de col·lecció o petites antiguitats, doncs encant, de fet, prové de la contracció d'una frase occitana, per tant, estem parlant d'una herència medieval que vol dir encant, en occità significa es ven. Res més senzill.
Uh-huh.
A part d'això, doncs, amb els anys, doncs, l'encant, que és la venda, ha acabat definint no només l'acció, sinó també el lloc on se celebraven aquestes vendes, les vendes de subhasta. I el lloc aquí a Palamós, on eren els encants, on es feia aquesta subhastació, eren dos, bàsicament. Un era la plaça de la Vila, i l'altre, doncs, quan pensem que hi havia els dos municipis, era la plaça de Sant Joan. Generalment les places públiques era el lloc on es penjava la bandera o l'asta aquesta amb la representació o l'escut del municipi i on hi havia la persona encarregada de controlar, doncs, la subhasta pública o la venda, no? I perquè pensa que en aquella època es venia tot, absolutament tot.
I això es feia amb una periodicitat determinada o en funció de la demanda que hi havia, diguéssim, o de l'oferta, en aquest cas?
En funció de l'oferta, uh-huh, bàsicament. Si hi havia persones que es morien i volien els seus familiars vendre els seus béns, doncs si se n'havien mort més, doncs lògicament hi hauria més vendes.
Era molt corrent, això, eh? Quan
sí,
moria algú, doncs tot el seu aixovar anava a l'encant, diguéssim.
Exacte, però no només això, sinó que també es podien, no només venda de béns particulars, sinó, per exemple, botins de guerra, una captura, imagina't, estem a terra de corsaris, estem a terra de pirates, quan un pirata tenia béns particulars que li havien tocat d'alguna galera o algun vaixell enemic que havia capturat, doncs podia acudir a la venda en encant, a la plaça de la Vila, a vendre, doncs, part del seu botí de guerra al millor postor. També esclaus, tenim constància també aquí a Palamós, des de l'edat mitja, de venda, també els encants, d'esclaus, portats, si no recordo malament, hi havia palamosins al segle XV que s'anaven a Venècia a buscar eslaus, també, que els compraven allà a Venècia, els portaven cap aquí, o també tenim constància de molts esclaus moros que havien estat capturats en galeres o en vaixells, i fins i tot venuts aquí a la vila, o petites esclaves que també havien comerciat i s'havien venut aquí a Palamós. Per tant, com pots veure, a part de que era una societat que no es tirava res, tot s'aprofitava, tot es reciclava, per, encara que estigués en molt mal estat, també es venia tot, absolutament tot, fins i tot persones.
No estàvem a la societat de consum encara ben bé, eh? Això de, no, diguem... de l'usar i llançar, diguéssim.
No, aquí no es tirava res. Pensa que es venia de tot, des de mobles, roba, qualsevol estri domèstic, fins i tot terres, hi ha constància de venda de terres, de vessanes de terra, una vinya... Quan eren objectes petits, generalment la subhasta es podia fer a viva veu, però quan estem parlant de quantitats importants, d'algú que venia a una casa, algú que venia a unes terres, unes vinyes, doncs sembla ser que això s'apuntava amb un paperet i s'entregava, es lliurava al corredor públic, que era el que vigilava tot això, que es fes de manera legal, i després el corredor públic atorgava la venda d'aquella terra, doncs, a la persona que havia fet l'oferta més alta. Per tant, com pots veure, de totes maneres, hi ha coses... Fent un repàs així de les ventes que es produïen en aquell temps, perquè si vols podem fer-ho i veuràs una mica com fins i tot la... perquè això, clar, això apareixia en els llibres de notari i he notat producte per producte com es venia, a quin lloc es venia, a qui es venia i a quin preu es venia, i lògicament l'objecte.
Suposo que fins i tot podien trobar subhasta que podien durar dies.
És que duraven... O sigui, les que hi havia molta quantitat de producte arribaven a durar dies. Fins i tot he trobat de 6-7 dies, no necessàriament seguits, perquè també s'aprofitava el moment en què se sortia de l'ofici, el de l'església, que era el moment en què hi havia més gent corrent pel centre, doncs per poder tirar endavant la subhasta. Pensa que també hi ha molta gent que venia de les afores de la vila a escoltar l'ofici, per tant era un bon moment també per ofertar qualsevol dels productes als quals podies estar interessat, perquè fins i tot s'explica en alguns llocs que el corredor públic tenia obligació de preparar una petita exposició uns dies abans perquè la gent pogués veure quins són els productes que se subhastarien. I veiem que no s'escapa ningú, fins i tot trobem exemples de gent que era molt, molt, molt pobra i que els objectes que subhastaven devien estar molt mal estat. Per exemple, el 1725 trobam el que se'n diu l'encant d'en Francesc Tastó, que era un pagès de Sant Joan, que veient, fent un repàs de tot el que es va venent, que és un encant que es va fer a la plaça pública de Sant Joan amb la intervenció del corredor públic de Palamós. I allà veus que es venia una flassada dolenta, taula dolenta, tovallola dolenta, coixineres dolentes, fins i tot un mocador dolent. Vull dir que avui, clar, la societat actual poder això seria molt aprensius, no?, de poder comprar aquestes coses ja usades, però en aquell temps era habitual comprar uns calçotets, unes calces, unes mitges, una roba íntima fins i tot, molt usada i fins i tot dolenta, perquè, escolta, no es tirava res, i a vegades amb preus irrisoris, però escolta, es venia. Tenim també contrapartides, no? A veure, aquí hem vist una persona que era d'una estratificació social baixa i que venia uns productes molt dolents, però el 1747 trobem l'encant que va fer la senyora Eufralina, que era la vídua del senyor Jeroni Bernís, que va ser notari de Palamós. Per tant, estem parlant ja d'un personatge públic important, amb diners, i només hem de veure que la venda encant que va fer aquest senyor ocupa fulls i fulls i fulls en el llibre de notari. Destaquen el gran nombre de mobles que ven. És clar, lògicament, més diners, tu podies moblar, tenies una casa més gran i podies moblar la casa amb un mobiliari més lluït i més maco i més variat. Veus com també venen camises, coixineres brodades, estovalles, llençols, sobretot molts jocs d'estovalles, tovallons, roba de llit, que diguem que era el més car. Doncs veiem que en aquest notari no, li sobraven realment. Fins i tal punt que veiem que moltes de les vendes que fa van a altra gent que té possibilitats de la vida, no? Els mateixos frares de Nostra Senyora de Gràcia, el convent de Nostra Senyora de Gràcia, compren diversos articles d'aquest notari que havia mort, no? I veiem que la liquidació de béns d'una testamentaria era un mecanisme freqüent en aquella època i va ser molt emprat per vendre a l'encant públic. No?
A més, pel que expliques, doncs, molt transversal socialment.
Sí. També hi ha coses divertides i curioses, no? Veure com a vegades el fet de que morís un sastre, que tenia molta quantitat de gènere a la botiga, doncs era una oportunitat també per comprar barat. El 1702 va haver-hi l'encant públic d'en Pere Pau Miró, que era sastre també d'aquí a Palamós, i bueno, es va subestar tot el gènere que tenia la sastreria. Ja pots contar que les dones de l'època anaven boges, perquè compraven panys, cintes, ganxos, llana, camisoles, caputxes, calces, corpinyeres, tot això era la llista que apareixia del que s'anava venent, sobretot molta roba femenina. Per tant, jo m'imagino que el dia que es va encantar això, la plaça de la vila devia ser un guirigall de dones.
Saps que m'estic imaginant ara la imatge aquella del Corte Inglés quan obre el dia de les rebaixes, saps?
Doncs això mateix. Una anècdota d'aquest encant és que un cop va acabar de vendre's tota la roba femenina, tota la roba interior, doncs l'últim dia aquest senyor va subestar, bueno, aquest senyor, la vídua d'aquest senyor va subestar cigrons, faves, cibada, anyells, ovelles, una truja, dos bous i una vaca, vull dir, perquè veies que realment un cop havia acabat amb el gènere...
Era el lot
devia,
complet.
Exacte. Va vendre tots els animals de granja que també devia tenir. Uh-huh. Tothom venia en cant, fins i tot personatges com els rectors o religiosos, també acabaven, o sigui, els béns no es quedaven a l'església, també a vegades la mateixa església, el mateix convent o la mateixa comunitat de preveres deien, no, escolta, venem-ho perquè amb això farem uns calerons, perquè ja les coses d'aquest senyor no les aprofitarem. Uh-huh. El 1614 trobem un exemple, que és la venda a l'encant públic també dels objectes del rector en Rafael Bonet de Santa Eugènia de Vilarromà. Aquesta es va fer aquí a Palamós i durant diversos dies, que és això que dèiem, diversos dies, doncs veurem que es venen objectes molt, 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 molt dispars i molt diversos, des d'una barrina a un martell, destral, raspalls, tres gàbies de tenir ocells, saps? A les seves sabates, molta vaixelles, tovalles, estris de cuina...
Sí, el que dèiem, s'aprofitava tot.
Sí, i a més, vaixella de cuina de qualitat, pizza valenciana, amb aquelles decoracions blaves, ben maques... I fins i tot és curiós veure com es va vendre una sotana dolenta. Clar, això lògicament la va acabar comprant un altre reverent, el reverent Gabriel Fagell, i després també l'avantatge de quan hi havia rectors que venien als seus béns és que tenies l'oportunitat de comprar llibres, lògicament llibres religiosos, però generalment interessaven els llibres, eren una mica més cars i que van ser comprats per altres reverents o per algun notari o una persona, diguem, ja més culta, interessada en el contingut d'aquest llibre. I després també el que sí tenien molt d'interès els feligresos és de comprar quadrets de paper que en deien ells, que eren gravats, que havien estat propietat d'aquell rector o aquell religiós que, bueno, que sempre havien tingut com una persona doncs, venerada, no?, del poble, respectuosa, i els feligresos veus com anaven comprant aquelles petites possessions, aquells petits quadrets o aquells petits gravats religiosos per tenir-los a casa.
Gavi, situàvem l'origen d'aquest sistema de compravenda cap a l'edat mitjana. Fins quan es va fer això a Palamós, més o menys?
Ostres, això ben bé, trobes fins al segle XIX encara trobes la venda mancant, perquè això sobretot... la venda no es feia una mica a la babalà, sinó que hi havia un control bastant important per part de la municipalitat. Fins i tot van crear una figura que era la del corredor públic.
Això, persona... ho has esmentat diverses vegades, aquest personatge que s'encarregava doncs, de controlar una mica doncs, tot aquest procés.
Sí, assegurava el control de l'autoritat judicial i administrativa, que era diguem, el municipi, i controlava la subhasta per tal d'evitar fraus de qualsevol tipus. Era un arrendament, això, és a dir, s'agafava i cada any o cada X temps doncs, es buscava la persona que volia fer de corredor públic, el que oferia millor, també una altra subhasta, el que ofertava millor, doncs li donaven aquell any de ser corredor públic i li donava el dret de mercaderia. Què volia dir això? Doncs que de totes les transaccions que es fessin a la vila, perquè no només eren la venda d'encants a la plaça de la vila, que normalment ell s'acostumava a quedar de percentatge de 3 diners per lliure, perquè ens entenguem més o menys un 1% de la venda, del preu de la venda, se'l quedava al corredor públic. Per tant, era un arrendament que estava bastant bé, no? Podies guanyar-te bé la vida. I, sinó que també controlava... totes les vendes que es feien també al port, en aquest sentit, o entre diferents transaccions. No parlem del mercat, que ja era més propi del Mustasaf, però sí el altre tipus de mercadeig fora del mercat municipal del dimarts, que es feia per de venda més de productes agrícoles. Uh-huh. Per tant, ell s'encarregava fins i tot del control de la venda de cereals, de grans a la vila, hem dit que es quedava l'1%, de fet, a vegades se'n quedava el 2% si el que venia a vendre era foraster. Foraster em refereixo fora de Palamós, no necessàriament estranger. Per tant, veus també que canviaven els percentatges. També s'encarregava de visurar la venda de pells, de peix, d'oli, vi, corall, de galda, de plantes, de tot tipus, també tant al port, i també era una persona que anava a cobrar deutes, que doncs, l'Ajuntament l'enviava a cobrar deutes, com per exemple el 15è de les collites, el 20è dels fruits, o seguir i perseguir una mica una mica en plan, com deien, el corredor del frac, seguir els acreedors de la universitat, la gent que devia diners a la universitat, a Sant Salts, doncs aquest corredor s'encarregava de tot això, i després d'organitzar, ja que avui parlàvem d'això de l'encant públic, d'organitzar les subhastes, de preparar-les, exposar els objectes i de comprovar que s'efectués el pagament doncs, per als objectes que havien ofertat i havien guanyat. Doncs,
sempre sota la seva asta. Això sí.
Sempre sota subhasta, exacte.
Molt bé, doncs avui parlant de l'encant públic, Gavi, he entès perquè abans no existien les deixalleries, no es llançava res.
No n'hi havia. S'aprofitava tot.
Gavi Martín, moltes gràcies. Que vagi bé.
Gràcies a vosaltres.